Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita, encara que avui segurament s'hauria de dir la tertúlia maleïda més que proscrita, i ara us explicarem el motiu, i és que el Josep Costa aquest matí ens ha avisat que no podia venir finalment, i ara l'Albano fa una estona que estem aquí esperant-lo perquè hauria d'haver arribat, però s'ha trobat un embús a la Ronda de Dalt que també fa que arribi una mica més tard. Per tant, de moment, aquesta tertúlia proscrita començarà amb Txell Partal i Josep Nogalar Casulleres, que ens ha vingut aquí a salvar-nos una mica. Començarem nosaltres aquesta tertúlia, però amb més gent també, si us sembla, comencem la tertúlia proscrita. I com deia, aquest primer tros de tertúlia el començarem amb més gent, ja que hem convidat també a la nostra tertúlia al redactor de VilaWeb, Ot Bou. Bon vespre, Ot.
Bon vespre, Txell i Josep, què tal?
Bon vespre. I diem convidat l'Ot perquè precisament sembla mentida, sembla que tothom no se'n recorda. Fa un moment en Josep m'ha dit, ai, tens raó, que és aquest vespre. Que aquest vespre comença la campanya de les eleccions europees, com que venim d'una campanya catalana molt propera, d'alguna manera, no? I les europees sembla que no ens acabem de creure que ja hi som, no? I que comença la campanya, res, aquesta mitjanit. De fet, avui ja la majoria de partits ja han presentat el cartell, la campanya, etc. I Ot, no és casual que estiguis tu convidat ara mateix per parlar de les eleccions europees, ja que seràs qui el seguiràs més de prop a la redacció de VilaWeb. Tots en general ens tocarà seguir-ho perquè afecta moltes dimensions, però l'Ot serà l'encarregat de fer el dietari de campanya d'aquestes eleccions i analitzar una mica què passa als països catalans amb aquestes eleccions, però què també passa a Europa arran d'aquestes eleccions. Unes eleccions que segurament arriben un moment complicat per a Europa, no, Ot?
Sí, efectivament, farem un diari de campanya, diari, com el propi nom indica, que anirem publicant, i l'equilibri que intentarem buscar serà, com tu dius, explicar el que passa a nivell intern, sobretot a Catalunya, perquè arriba en un context postelectoral autonòmic que per tant, tindrà condicionarà molt el que passarà les pròximes setmanes a Catalunya. El president Aragonès ha convocat la Constitució del Parlament pel dia 10 de juny, que és just l'endemà de les eleccions. També el País Valencià i les Illes, i a la Catalunya Nord, però és que a més hi haurà un efecte col·lateral a l'estat espanyol amb aquesta batalla frec a frec que tenen Sánchez i Feijóo, que s'ha intensificat les últimes setmanes dels últims dies, i a nivell europeu. A nivell europeu hem vist aquesta legislatura com hi ha tota una sèrie de problemes que travessen tot el continent, per exemple, en termes d'immigració, en termes de transició energètica, en termes d'agricultura, que és una part molt important del pressupost de la Unió Europea i que amb les protestes dels pagesos que hem vist que finalment han arribat als països catalans, però que ja s'havien escampat per arreu d'Europa els últims anys. A més, amb un clima de guerra a Europa i un ambient en què diversos líders van fent una retòrica que aposta pel rearmament. I, per tant, cada vegada els problemes són més europeus, els problemes són més globals, i això arriba en un context en què ha costat tradicionalment molt mobilitzar l'electorat per votar a les eleccions europees i en què els ponts amb Brussel·les i amb Estrasburg s'han anat trencant, no? Hi ha una onada de descontentament i d'un cert distanciament per part de la ciutadania de molts països europeus respecte de les institucions comunitàries, i caldrà veure en quin estadi es troba això, per exemple, mesurant la força que tingui l'extrema dreta, que estarà molt representada per Le Pen a França i per Meloni a Itàlia, no?
De fet, aquests dies hem vist com l'extrema dreta també afronta aquestes eleccions en un moment complicat, no, Ot? Diguéssim, perquè hi ha hagut un petit trencament amb l'extrema dreta alemanya i Le Pen.
Sí, el candidat d'Alternativa per Alemanya, que és el partit d'extrema dreta alemanya que semblava que anava bastant fort en aquestes enquestes, el candidat ha hagut de dimitir després d'unes declaracions polèmiques sobre els líders de les SS nazis, i efectivament això va provocar una reacció rapidíssima de Marine Le Pen i de Matteo Salvini, de la Lliga, que és governa juntament amb Meloni perquè la coalició a Itàlia era global dels conservadors, però en les famílies europees són partits diferents. Salvini va amb Le Pen i van trencar immediatament, i ara estan doncs en fase de veure com salven els mobles el que queda de campanya, no? I de fet serà un dels grans una de les grans incògnites, un dels grans interrogants que serà interessant de resoldre a partir del dia 9. Com queden les famílies de l'extrema dreta europea, que ara estan dividides en dos grans grups? Si hi ha unificacions, si hi ha intents d'aproximació, o si l'estratègia que ha seguit sobretot Manfred Weber des del Partit Popular Europeu d'acostar-se o de ser una mica més permeable amb l'ala més moderada de l'extrema dreta, si és que en podem dir així, si això tira endavant, no? I com afecta també això la relació a nivell espanyol entre el PP i Vox, per exemple.
Doncs estarem pendents de tot això, llegirem cada dia l'Ot a partir de demà, per això, no? És a dir, aquest vespre comença la campanya però no tenim encara dietari, a partir de demà al vespre ja tindrem el dietari de l'Otbou cada dia durant aquests 15 dies de campanya. Moltes gràcies, Ot.
A vosaltres, que vagi bé la tertúlia.
Et llegirem. Fins la pròxima. Doncs això, continuem, Josep?
Continuem, i mira
qui
arriba.
Hola.
No sé si hi ha alguna càmera així, colar.
Està intentant saludar l'Albano Dante, que ha arribat. Doncs, perfecte, arribes just al moment perfecte.
No, l'extrem ja ha passat per rato, sí,
sí. No? L'extrem ha passat per rato, sí. I hem connectat amb l'Ot, que ens ha posat al dia de les eleccions europees, però ara podem tractar els altres temes que teníem per tractar avui, que un era el tema del cas del tsunami democràtic, que per això precisament havíem convidat Josep per intentar entendre una mica tot plegat, ja que avui ens havia faltat el Josep Costa, que és el nostre expert en temes jurídics. Diem, Josep, vine cap aquí, que així ens ajudaràs.
Soc el suplent d'això.
Ets el suplent, bueno, ets el titular de VilaWeb, en realitat.
Sí, sí. En el diari, sí.
Però sí. I era intentar entendre una mica en quin punt estem de tot plegat del tema de tsunami democràtic, després de que ahir declarés Marta Molina, la deixessin en llibertat. Avui, García Castellón ha activat el procés per emetre ordres de detenció. Però què significa exactament això, perquè ho entenguem, diguéssim, aquestes ordres són imminents, què significa?
Val, la primera resposta és no ho sé. No ho sabem,
vale.
Perquè no sabem a què està jugant exactament Manuel García Castellón. Sí que hi ha algunes certeses, dins d'aquesta incertesa de quins són els plans exactament que té al cap el jutge. Primer cal tenir en compte que el fet que hagi posat una declaració d'una sèrie d'investigats per terrorisme just una setmana abans de l'aprovació i entrada en vigor de la llei d'amnistia, evidentment no és casual, és perquè sí, és perquè ho ha volgut fer així. Perquè ha tingut fa 6 mesos que va reactivar la causa del tsunami democràtic per terrorisme, assenyalant una agent concreta, 12 persones de les desenes i desenes que han estat investigades, que heu estat investigades en algun moment, Albano, dels últims anys, en el macrosumari del tsunami democràtic i d'altres causes que s'han anat encavalcant a l'Audiència Nacional Espanyola. Va triar el moment en què s'anunciava el pacte per investir Pedro Sánchez a canvi d'una llei d'amnistia per reactivar la causa. Passen 6 mesos i no els crida a declarar aquelles 12 persones que en aquell moment ja les hauria pogut cridar a declarar, tècnicament, formalment. Mm-hmm. En aquell moment hauria dit, home, assenyalo aquesta gent investigada per terrorisme, d'aquí una setmana, d'aquí 2 setmanes, que vinguin a declarar i que tot s'activi, no? No ho ha fet, ha anat esperant, ha anat jugant a intentar rebentar primer la investidura, no se'n va sortir, després la llei d'amnistia a condicionar-la al màxim, i tampoc se'n va acabar de sortir, tot i que hi ha paròs, i això ja és una altra discussió que hem anat tenint. I ara, quan està a punt d'entrar en vigor, els crida a declarar. Per què ho fa? Hi ha dins mateix de les defenses dels afectats diverses teories. La que és majoritària és la de que García Castellón el que intenta és poder tenir enviades ordres de detenció contra tota aquesta gent, o contra una part d'aquesta gent, abans de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. De manera que quan entri en vigor la llei, aquesta gent ja tindran unes ordres de detenció, ja tindran una amenaça sobre ells, i així García Castellón el que podrà fer és entrar a discutir la necessitat d'aixecar aquestes ordres de detenció. No si aplica l'amnistia o no l'aplica, no. Aquestes ordres estan dictades i d'aquesta manera ell pot reforçar el relat de que l'amnistia no té a veure amb aquesta causa del tsunami. Això seria una teoria. L'altra teoria, que potser fins i tot podria ser complementària, és que García Castellón el que vol fer és tenir el mecanisme activat, això que hem vist avui, el mecanisme activat per poder emetre ordres de detenció. El mecanisme activat vol dir que ara García Castellón, després de que ahir només hi anés Marta Molina a declarar i que hi hagués 5 persones més citades i que no s'hi van presentar, ara li diu a la Fiscalia i a les altres acusacions particulars, que són extrema dreta, organitzacions d'extrema dreta i policies espanyols defensats per advocats d'extrema dreta, els hi demana, què faig amb aquesta gent? Els hi pregunta. És preceptiu, abans d'enviar ordres de detenció, demana a les acusacions què en pensen. Doncs hi ha l'altra teoria, que és aquesta, és la de dir, activo això i quan em responguin, jo abans de decidir, aquesta és l'altra teoria, abans de decidir emetre les ordres de detenció, em trobo que ja hi ha una amnistia i de cop i volta li pregunto al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si puc emetre ordres de detenció contra aquesta gent, tenint en compte que s'ha provat una cosa que es diu llei d'amnistia. Que seria una mica com el que va fer Pablo Llarena amb aquelles famoses prejudicials que van acabar amb aquella sentència del GOI i tot allò. En aquelles prejudicials de Pablo Llarena preguntaven, ell, com que ja veia que no tenia manera d'extradir els exiliats, al final pregunten al Tribunal de Luxemburg, puc emetre euroordres contra aquesta gent d'alguna manera, amb quines condicions, etc. García Castellón, segons aquesta altra teoria, potser es planteja això, és a dir, no enviar ordres de detenció ara, esperar que entri en vigor la llei d'amnistia i en comptes de preguntar sobre la llei d'amnistia, preguntar sobre les euroordres. I d'aquesta manera tenir durant com a mínim un anyet i mig a tota una sèrie de gent sota amenaça de veure què pugui passar, quina resposta hi pugui haver i tenint en compte que ell no consideri que l'amnistia aplica sobre la causa del tsunami.
Per què dius un anyet i mig?
Perquè les preguntes prejudicials en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en un procediment ordinari, en què extraordinaris serien els procediments en què hi ha gent privada de llibertat i llavors s'acceleren els d'això. Però en un procediment ordinari, els tempos es poden allargar ben bé un any i mig, que és el que vam veure en el cas de les prejudicials de Llarena.
Perquè també deies a Oriol Soler i a Marta Rovira que encara no han estat citats a declarar, els hi diu que els seus advocats no diguin en un termini de 24 hores si els seus clients es poden presentar a dependències judicials, a declarar, sí. I diu l'última setmana de maig o la primera de juny. Sí. Per tant, ja està situant posteriorment a l'aprovació de la llei d'amnistia que ell continuarà endavant amb aquesta investigació.
Sí. Sí, de la documentació que avui ha enviat García Castellón a la causa, amb aquesta documentació en què ja prepara les ordres de detenció, això és molt interessant perquè dona una pista de que cap on pot anar ell, o en tot cas ja deixa endevinar que ell l'amnistia no li concerneix, o que perquè, clar, ell el que fa és dir a Marta Rovira i a Oriol Soler que es va suspendre la seva declaració perquè els seus advocats tenien compromesos altres judicis o compromisos judicials adquirits anteriorment, no? En aquests casos, doncs, el va suspendre, però no va posar data. I ara diu, va, posem-hi una data. I ofereix un termini imprecís, no massa concret, que és el de l'última setmana de maig, que és justament quan s'aprova la llei d'amnistia i entra en vigor la llei d'amnistia, o bé la primera de juny, que ja haurà entrat en vigor la llei d'amnistia. Llavors aquest home està dient, si voleu, veniu a declarar, us prenc declaració com a investigats per terrorisme, sabent ell, perquè ho sap molt bé, que ja farà uns dies que haurà entrat en vigor la llei d'amnistia. Aleshores, això ja ens dona també més pistes de què pot fer, o en tot cas, del que segur que no farà, que és aplicar l'amnistia, com hauria de fer un jutge normal, en un país normal, amb una llei com la llei d'amnistia, que li diu que el que ha de fer és aplicar-la sobre els seus investigats.
Sí que ho has explicat moltíssimes vegades, Josep, però diguéssim, en principi, bueno, dijous, si tot va com està previst, s'aprova la llei d'amnistia.
Dijous de la setmana que ve, 30 de maig.
Un cop aprovada aquesta llei, què passa? És a dir, s'ha d'aplicar automàticament?
Sí, s'hauria d'aplicar automàticament. El que passa és que aquest automàticament, en termes judicials, vol dir uns quants dies o setmanes, ja sabem que la justícia com va, eh? Però vol dir que el 30 de juny s'aprova en el Congrés espanyol i és previst, això ja ho veurem, però tothom fa córrer que l'endemà mateix el BOE publicarà la llei. I en aquell moment, el 31, és quan entra en vigor la llei d'amnistia. Quan entra en vigor, el que haurien de fer tots els jutges que tenen causes entre mans, que tenen a veure amb el procés d'independència i que, per tant, estan afectades per la llei d'amnistia, i diran, com ho saben que estan... Bueno, la llei és que s'ha discutit i s'ha mirat fins a l'última lletra, ha anat definint tots els casos, tots els tipus de delictes, tota la delimitació temporal, perquè se sàpiga què és el que queda dins de la llei d'amnistia, no? I què és el que no queda dins. Per tant, els jutges d'ofici ho haurien de fer. I això vol dir, doncs, que al cap d'uns dies haurien de començar a prendre decisions. El que passa que la llei deixa 2 mesos de marge per poder-ho anar fent.
Uh-huh.
Val? Diguéssim que s'entén que hi ha causes que són més complexes, que s'ha de comunicar a les parts, etc., i que s'han de fer una sèrie de tràmits, i dona 2 mesos per fer-ho. Sí que hi ha coses que diu la llei que s'han de fer amb immediatesa. Sense concretar si la immediatesa vol dir un dia, 2 dies, una setmana, però la immediatesa no pot ser massa més, no es pot estirar massa més, diguéssim, aquest concepte, no? I la immediatesa és que tot el que són ordres de detenció, mesures cautelars que pesen sobre gent que està sent investigada, perseguida, represaliada, s'han d'aixecar automàticament, immediatament, s'han d'aixecar.
Entenc que aquí també entren les inhabilitacions. No?
Exacte, tot el que són... No. Les inhabilitacions és un tipus de pena imposada sobre una persona afectada. Val? La inhabilitació o la presó... El que passa que els casos de presó, si hi hagués presó, la llei també diu que s'hauria d'alliberar immediatament les persones que estan en situació de presó per un tema de drets fonamentals. No, i el de la inhabilitació és molt important pel cas de l'Oriol Junqueras, també del Jordi Turull i els altres inhabilitats del judici del procés, però en el cas de l'Oriol Junqueras té repercussions polítiques, això.
Oh, això deia, dic, no, davant d'una possible repetició electoral...
Exacte, la inhabilitació no és una pena que pesa sobre una persona i que s'hauria d'arxivar en aplicació de la llei. Però el que jo ara us estava explicant era la immediatesa de l'alçament de mesures cautelars, que bàsicament són ordres de detenció. Que vol dir aixecar l'ordre de detenció de Carles Puigdemont, de Marta Rovira, de Toni Comín, de Lluís Puig, de tots els exiliats.
I si hi haguessin les del tsunami, també?
Si les del tsunami s'haguessin emès, si demà passat... s'emeten ordres de detenció o la setmana que ve, abans d'entrar en vigor la llei d'amnistia, s'emeten ordres de detenció sobre la gent que està represaliada pel tsunami, un cop entra en vigor la llei d'amnistia s'haurien d'aixecar després immediatament. Val? I a més, la llei ha anat prou en compte o s'ha negociat molt i s'ha mirat molt la manera d'especificar d'alguna manera que aquest aixecament de les ordres de detenció s'hauria de fer encara que el jutge tingui dubtes i faci una pregunta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre si aquesta amnistia aplica sobre la gent que té entre mans en la causa que investigui, d'acord? I això és important tenint en compte, doncs, el cas del president Puigdemont, no? I dels altres exiliats del procés. Perquè una de les estratègies que l'unionisme ha anat trenant i ha anat construint tots aquests últims mesos és la de dir, bé, quan entri en vigor la llei d'amnistia, que els jutges presentin prejudicials, perquè això el que fa, segons la doctrina europea, és aturar els procediments durant el temps, un any i mig, que triguin a resoldre's les preguntes prejudicials que puguin fer els jutges. I, per tant, durant un any i mig, l'estratègia era aquesta, eh? Durant un any i mig, en la causa del Tribunal Suprem, per la qual es persegueix a Puigdemont, Comín i companyia, la cosa quedaria aturada durant un any i mig, com a mínim. La llei, en les últimes esmenes, es va arribar a perfilar de tal manera que digués, no, encara que hi hagi preguntes prejudicials o preguntes de qüestions d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional, s'han d'aixecar igualment aquestes ordres de detenció. Per tant, això és de les primeres coses que haurien de passar. Amb immediatesa, potser algun jutge pensa que dos mesos també entra dins del concepte d'immediatesa, però ja veurem, eh? I després, ja acabo, perquè m'estic enrotllant molt, però hi ha una cosa que és important, que aquí hi ha molta gent represaliada, centenars de persones, a molts nivells, amb procediments penals, administratius, comptables, de molt tipus, molta gent més anònima, que se'n beneficiaria o se n'haurà de beneficiar d'aquesta llei. I a partir de que entri en vigor, aquesta gent necessitarà començar, en alguns casos segurament, una batalla legal nova per fer valer que ells han de ser amnistiats. Perquè aquí segurament veurem molts jutges, o alguns jutges, que s'hi resistiran en forma de qüestions prejudicials o fent veure que no van bé ells. No. I per tant, començarà un procés que per alguna gent pot ser llarg i costós.
Diguéssim. Per tant, la batalla judicial continuarà, diguéssim.
Sí, malauradament, encara estarem amb això. I la repressió no s'aturarà.
No, la repressió, sempre hem dit que l'amnistia en realitat és fins un dia i que a partir d'avui ja no estem protegits per aquesta amnistia, no? Tot això passa, és a dir, eleccions europees que hem començat, tsunami, amnistia, i enmig de tot això hi ha una negociació per decidir qui serà el nou president de la Generalitat de Catalunya. Què et sembla, Albano? Estem entretinguts o no estem entretinguts?
Sí, però vas molt ràpid. Abans d'entrar en això que deies, jo estava escoltant en Josep, aquí llegeixo també, no? I va seguint aquests detalls. Jo vull explicar una mica les bambolines de la tertúlia. Quan parlem en el nostre grup de Telegram sobre... Parlarem d'això, de l'altre, tal... No? I era, bueno, parlem de García Castellón. Jo quan tu vas dir, escolta'm, que hi ha aquesta moguda i tal, García Castellón, i jo pensava, bueno, és que què hem de parlar, no?, de García Castellón. La primera sensació és, no n'hem parlat prou, de García Castellón? Vull dir, descobrirem alguna cosa nova de si és més dolent o menys? El que passa, i això passa quan un es posa a llegir la lletra petita, quan escoltes algú que ho continua seguint, i dic continua perquè hi ha com aquesta sensació, no?, de, bueno, tot això és una cosa del passat. I quan veus com aquesta gent pensa a un any i mig vista, com continuen controlant els tempos de dir, no, és que ara posarem una ordre de detenció, però per què, no? Si total, ara ve l'amnistia. No, és tot tan... És a dir, em sembla molt interessant que nosaltres, i dic nosaltres com a moviment que s'ha vist, diguéssim, colpejat per tota aquesta maquinària judicial, em sembla interessant que fem l'esforç de mantenir-nos atents a lo que continua passant. És a dir, aquella maquinària que ens va impactar de ple a l'estructura política, a l'estructura d'activistes, tota aquella maquinària avui continua treballant. Quan aquí a Catalunya vivim o ens volen fer viure una certa... un cert ambient de que ja han passat pàgina i de que, bueno, però ja no dic només el que diuen ells, és a dir, el moviment com a tal, no?, de dir, bueno, escolta, mira, ja està l'amnistia, ja està això, ja això s'ha arreglat, em sembla una de les mostres d'ingenuïtat més grans que es poden fer davant d'un estat que sí sap la importància de lo que s'està jugant. I algunes vegades, quan veus a gent com Castellón i com totes aquestes estructures repressives treballant d'una manera tan constant, treballant d'una manera, diguéssim, constant malgrat les fluctuacions dels titulars. És a dir, per entendre'ns, els hi tinc certa enveja en el sentit de... Així pensa un estat, Uh-huh. Sí, si s'han de gastar 600 milions d'euros per l'Institut Cervantes, quan dius, ah, però si el castellà... No. Un estat sap que cal persistir, un estat sap que no es pot deixar ni un mil·límetre a l'enemic, un estat sap que encara que potser ara sembli que les coses han desaparegut de les portades dels diaris, cal seguir apretant. Dic que em fa sentir una certa enveja, perquè, i potser parlo de mi, però jo escoltava en Josep, i avui, quan ha rebut, quan parlàvem de dir, parlem de García Castellón, no? I aquesta primera inconsciència de dir, però si ja sabem, no sabem, l'estat continua actuant, no? I com a mínim per mi, quan escoltava, de dir, hòstia, mira que cabrons, clar, jo pensava que, bueno, ja està, amnistia, no calen les ordres de detenció, i tant, aquesta gent sap molt de reprimir, i crec que és bo fer l'exercici, o sigui que... Jo que avui pensava, hòstia, la Txell, com la... Gràcies,
dit,
Txell,
si per... Si no passarà res nou, hi haurà un ús de detenció.
Clar.
I més, això que dius és que el moviment independentista no pot perdre de vista que ha de continuar mantenint unes estructures antirepressives fortes. Perquè és veritat que la repressió ens ha desviat durant molts anys de l'objectiu, de l'independentisme ha perdut de vista el camí, la cosa més propositiva, el projecte, perquè ha gastat molts esforços, ha esmerçat moltes energies en la feina antirepressiva, no? Perquè ha estat brutal, no? Però això no vol dir que haguem de perdre de vista i més amb i encara menys amb una amnistia. O sigui, l'amnistia tampoc ens ha de fer de perdre de vista que cal aquesta estructura antirepressiva, mantenir-la, fer-la sòlida, perquè la repressió contra l'independentisme com a moviment continuarà.
En la mesura que existeixi el moviment.
Exacte.
Això...
I en la mesura que existeixi, que continuï, i per més que els mateixos independentistes pensin que el moviment està en hores baixes, perquè... l'estat espanyol mai pensarà que està en hores baixes l'independentisme. O sigui, l'independentisme, l'estat el perseguirà fins que deixi d'existir, no fins que estigui deprimit.
Que estigui, clar.
Fins que, sinó fins que deixi d'existir, perquè com a amenaça, és a dir, és l'enemic interior. És l'enemic interior i se l'ha d'aniquilar, diguéssim, no? Se l'ha d'apartar, se l'ha de neutralitzar.
Fixem-nos en el cas, en un cas diferent, però en el cas d'Euskal Herria, no? Com després de tants anys en el qual aquella amenaça percebuda, no? Aquella amenaça que l'Estat tenia identificada, aquella amenaça explícitament diu deixem d'existir, i una dècada més tard encara continuen, no? Fent-ho servir políticament i fent-ho servir per aplicar segons quines doctrines a Catalunya. És a dir, per això deia aquest sentiment d'enveja, de dir quina capacitat de visió llarga en un moment en el qual l'independentisme està demostrant, o estem demostrant tots plegats, una visió curta. I ara tu has dit una cosa de dir l'independentisme tenia com a moviment una part propositiva, un projecte, un objectiu que era la independència. Portem tots aquests anys dient, ostres, l'impacte de la repressió ha fet que es deixés aparcat aquest objectiu de fons de la independència per dedicar-se a la lluita antirepressiva. Clar, si ara me diguessis que ens deixem de dedicar a la lluita antirepressiva per tornar a l'objectiu de la independència, diries, bueno, potser sí, però és que em fa l'efecte que anem abandonant lluites, no? Ostres, deixem l'objectiu de la independència perquè ara toca l'objectiu antirepressiu. En un moment en el que sembla ser que es vol també deixar enrere la lluita antirepressiva, no és per tornar a la independentista, és per anar oblidant lluites, no? I això és el que...
És que ha d'anar tot alhora, perquè una bona estructura antirepressiva feta de manera unitària, coordinada, és la primera pedra per construir un projecte propositiu, unitari també, i que tingui sentit estratègicament per part de tots els actors de l'independentisme. És que jo crec que va tot lligat, vull dir que no és o una cosa o l'altra, sinó que tot ha d'anar acompanyat. És que aquesta setmana vaig anar a la presentació del grup de suport de la Marta Molina, just el dia abans que anava a declarar, I va fer una impressió, feia una impressió estranya allò, perquè eren aquells moments, de, i més en uns moments com aquests, no? Amb aquest ressaca postelectoral i amb el sotrac i el cop que ha rebut electoralment l'independentisme. No? Vèiem, en aquell acte hi havia tothom del moviment independentista representat allà, totes les sensibilitats polítiques i d'organitzacions i d'entitats hi eren, i feien pinya, i van fer una catarsi, però era una catarsi momentània, efímera i lacrimògena, per donar suport, per donar escalf, diguéssim, a la Marta Molina i donar-li coratge abans d'anar a declarar, no? Però allò es quedava en això, en aquesta mena de cosa com efímera i ja està. Però imagina't que això té continuïtat. Imagina't que això serveix per estructurar una estratègia antirepressiva i també de projecte polític comú.
Clar, em pregunto, és a dir, una estructura antirepressiva mirant al futur o mirant al passat, potser és. És a dir, hi ha una lluita contra la repressió que s'ha de donar, que és la lluita de la gent que ja l'ha patit i que la continua patint, per fets en el passat. Clar, potser la millor manera d'enfortir i de... És a dir, crear estratègies i estructures antirepressives perquè anem a atacar. És a dir, la diferència de muntar una estratègia antirepressiva perquè t'has de defensar d'una cosa que ha passat i en la qual, a més, no has aconseguit el teu objectiu, o una estratègia antirepressiva, per què? Perquè la necessitarem, perquè farem això, perquè farem l'altre, perquè desafiarem l'Estat...
I perquè la gent no tingui por de fer, perquè sap que té una xarxa darrere.
Però, és una cosa que se retroalimenta, o al revés, se desretroalimenta en el sentit de que sí que és veritat que si l'única perspectiva antirepressiva és defensiva, certament costa. No sé si segurament la gent que està en el dia a dia el moviment antirepressiu, però és que clar, no és simplement una qüestió tècnica, és una qüestió política també.
Clar, García Castellón va fins al final amb el tsunami va fins al final perquè sap que ha d'enviar el missatge a tots els futurs possibles activistes d'un futur tsunami de que no se'n sortiran i que pillaran molt, o sigui que és a dir, García Castellón va fins al fons amb això, i el missatge i per això van fins al final, perquè necessiten enviar aquest missatge a tots els moviments socials i a tota la gent per inocular el virus de la por. Doncs l'estructura aquesta antirepressiva que cal és això que deies tu, és dir, enviem el missatge contrari, no tingueu por, perquè estem i som tots al darrere, però a tots els efectes, des d'un punt de vista econòmic, de suport, de logístic, de tot, no?
No, anava a dir que aquesta nova mobilització, d'alguna manera que estaves dient tu, Albano, no? que necessitem tornar a posar contra les cordes a l'Estat, d'alguna manera, mobilitzant-nos. No sé fins a quin sentit aquest nou secretariat, que aquest dissabte agafarà possessió a l'Assemblea, on precisament hi ha Josep Costa, que ha sigut una de les persones més votades i que ha entrat, que la seva candidatura ha entrat, Lluís Llach, Josep Costa, Julià Jòdar, van ser els tres candidats més votats a les eleccions de l'Assemblea. No sé si aquesta nova assemblea que pot sorgir d'aquí podria tornar a mobilitzar tot plegat.
Jo aprofitaria que no és en Josep Costa per rajar en Josep Costa i per
som-hi.
Per dir que, aviam, on te va l'assemblea amb aquest senyor d'aquesta tertúlia, que bueno, jo no sé. Jo no conec no conec el dia a dia intern de l'Estat, de l'Assemblea, segurament com tantes altres estructures, diguéssim, de l'activisme independentista, passa per el moment. Vull dir, aquí ningú se'n salva. Ara, la meva experiència, i l'he explicat aquí moltes vegades, no? En tots aquests anys de travessa del desert, no? D'aquest independentisme que s'ha trobat amb una situació de ressaca, d'antirepressiva, etcètera, etcètera, jo el que he vist arreu del país, i això és l'important, no és només la manifestació de l'11 de setembre, el que he vist arreu del país és que la gent de l'Assemblea hi és. És a dir, potser l'Assemblea no sé, del Masnou, potser en el 2016 eren 60 que anaven cada dia, i potser ara són 6. Però el valor d'una xarxa, de que aquells 6 continuen fent feina, encara que sigui per organitzar una xerrada, per veure aviam què hem de fer, o per organitzar anar a algun lloc, al que sigui, a donar suport a uns represaliats. És a dir, jo crec que com que l'independentisme ha estat tan mal acostumat, no? de ser un moviment de masses que assombrava el món amb les seves grans manifestacions i tal, com que està tan mal acostumat, crec que no... O sigui, s'ha perdut la capacitat, o per comparació no som capaços de veure l'enorme potència de que en cada poble hi hagin 6 persones en un grup de WhatsApp organitzant coses, encara que sigui un cop al mes. Vull dir, això té una força i una potència molt gran. Si, a més, fruit d'aquest procés intern, que ve després del procés intern de decidir si hi havia una llista, una quarta llista o no, si fruit d'aquest procés intern, escolta'm, en el qual ha participat una quantitat de gent important, doncs, escolta'm, si això obre una etapa nova, mira, només que mantinguin la capacitat de fer el que han estat fent fins ara, ja seria molt. Entenc que gent com en Julià de Jòdar, com en Julià, com en Josep Costa, és gent que s'ha presentat perquè vol fer cosa, no? I jo crec que és una gran notícia.
Precisament estava buscant que dèiem, no?, que sembla que tot ara està en hores baixes, però precisament aquestes eleccions a l'Assemblea, buscava la xifra exacta, ha augmentat la participació un 20% respecte a les últimes eleccions. Per tant, potser sí que hi ha sí que s'està reactivant alguna cosa. És molt aviat per dir-ho, eh? Però sí que potser sí que es pot reactivar alguna cosa.
I aquests jo, per exemple, i això quan va ser una xerrada organitzada per la gent de l'Assemblea d'alguna població, no?, que et diuen potser en el dia a dia hem quedat 6, però quan organitzem alguna cosa apareixen, no?, els altres. És a dir, perquè en cada lloc hi ha una gent que és referent dintre... Normalment parlem dels referents més coneguts, que si en Llach, que si en Costa, que si aquest, que si l'altre, que si els polítics, etc. Però dintre de les comunitats, perquè això també és una manera interessant de veure-ho, tenint en compte que justament una de les coses que reivindicava l'independentisme com un moviment era la seva capacitat d'anar de baix a dalt, els referents locals, és a dir, a cada poble hi ha aquelles 4 o 5 persones que són capaces d'enviar un... Ei, gent, que hem de fer això, que hem de fer una altra. I moltes vegades, en aquests actes, aquests 4 o 5 s'apropen i diuen, ostres, que clar, és que només són 4 o 5, no? I sempre ho hem de fer nosaltres, i no sé què. I dic, pues, ostres, és que és molta responsabilitat, i sort en tenim d'aquests 4 o 5 que queden a tot arreu. Perquè si algun dia, i no sé com, i això no se m'acut, i no sé si en Llach, en Costa i en Jòdar tenen algun pla, però si alguna vegada tornem a ser aquell moviment que va a l'atac, al qual l'Estat faria bé de tenir moltíssima por, serà gràcies a aquests 5 o 6 que aguanten a tot arreu. I escolta'm, i si aquests nous aconsegueixen que en comptes de 5 o 6 per poble siguin 10 o 12?
És que el nou secretariat de l'ANC té un repte molt, molt important, al davant. O sigui, un és el no malbaratar aquest capital humà que tu explicaves molt bé, Albano, que continua havent-hi arreu del territori, però també diguéssim que reorientar l'assemblea, donar-li una direcció coherent, amb sentit i amb aquesta vocació de ser una entitat transversal que travessi totes les capes de la societat, pràcticament, que és com va arribar a ser, no? I és veritat que hi ha hagut molts intents d'arraconar-la o de residualitzar-la, a l'Assemblea, i que ha hagut de lluitar contra molts elements contraris. Però el repte del nou secretariat jo crec que és aquest, i que és molt important. Jo crec que, a més, en aquest cas hi ha gent que és molt potent, que potser això explicaria en part aquest increment de la participació, i per tant tenen aquesta oportunitat i aquesta responsabilitat.
Mentre passa tot això, que deia fa una estona, Parlament de Catalunya... Continuen les negociacions, encara que de moment no sabem massa res. El que sí que sabem aquesta setmana, hem sabut, perquè el president Aragonès ho ha anunciat, és que el ple de Constitució del Parlament serà el 10 de juny, l'endemà de les eleccions europees. La data límit, per altra banda, era la data límit. Entenc que Aragonès ha volgut que no influenciés en la campanya les decisions que es prendran aquell dia, ja que aquell dia, en realitat, és molt important, Josep, perquè en els últims anys la presidència del Parlament ha sigut clau per prendre decisions. Arribem on arribem, en part, per certes decisions que s'han pres en alguns moments, certes presidències, i per tant aquesta legislatura no serà una excepció.
Sí, clar, i a veure què passa, perquè arribarem el 10 de juny, és a dir, hi ha les eleccions europees, en què fins al dia 9 de juny representa que aquí tothom calladet, i el dia 10 de juny potser ens trobem allà uns pactes de cop i volta que surten com uns bolets per fer president o presidenta algú.
Però és casualitat que ho hagin deixat per després de les eleccions?
Home, no. No.
Estava parlant abans de la ingenuïtat, saps?
No, és la data límit, a més.
No, i clar, és a dir, ara ho deies, eh? Ho
podrien haver fet demà. O...
Sí, d'aquí pocs dies, sí. I no. No, ho han fet perquè no...
A partir de l'1 de juny, no?
A partir de l'1 de juny, sí, exacte. Però ho fan el 10, just l'endemà de les eleccions, amb aquest argument que explicaves de que no interferís en la campanya, i de fet l'argument, sí, és un argument de no interferir en la campanya, de no fer moviments que puguin comprometre els resultats electorals després. El que passa, i també per tenir més temps, em sembla, perquè...
Sí, també és una decisió d'Esquerra Republicana, que és qui té la clau, vull dir... Sí. Que és Aragonès qui decideix que és el 10 de juny i és el partit de Pere Aragonès, del president Pere Aragonès, qui té la clau de tot plegat que pugui passar. És a dir, si Esquerra no fa cap moviment i no arriba a cap pacte, el més probable és que tothom es voti ell mateix, no? Seria una opció que podria passar.
I que presideixi el Parlament un socialista.
I que, per tant, presidiria el Parlament un socialista, que tindrien també la vicepresidència primera, no? I la secretaria primera, i Junts tindria la vicepresidència segona i la secretaria segona, Esquerra la secretaria tercera i el PP la secretaria quarta. Això, si tothom es votés...
Sí, que no, ningú s'ha posat d'acord amb ningú i tothom es vota a si mateix, diguéssim. Clar, això de per si pot determinar molt els moviments posteriors, perquè el president del Parlament és qui té la capacitat de convocar el ple d'investidura, de decidir qui té opcions de ser investit i de fixar les dates d'això. I, per tant, no és el mateix que sigui un president o presidenta del PSC que un president o presidenta INDEPE, d'Esquerra o de Junts, perquè si és així, es remet que hi ha hagut un acord i que ja es treballa en un acord. Normalment un acord per la mesa és com una primera part d'un acord més ampli, no? que acompanya una investidura. De fet, durant la campanya, l'entrevista que li vam fer al president Puigdemont, ell deia, diu, no, nosaltres estem disposats a donar la presidència, a votar la presidència d'Esquerra Republicana si ell tingués la possibilitat de ser investit president.
Bueno, que va ser el que va fer l'altra vegada, però a la inversa,
però
al revés, no?
Sí.
Laura Borràs, sí. Presidenta del Parlament i investidura per
Pere Aragonès. I anteriorment un altre cop a la inversa, és a dir, amb Roger Torrent, i s'han anat intercanviant aquestes...
Això. Potser aquesta vegada ja deixarà de funcionar el sistema, no?
Bueno, en principi l'únic que hem sabut és això, no? Que el PSC sí que ha dit que vol explorar un acord amb tots els partits excepte Vox i Aliança Catalana, l'extrema dreta que hi ha al Parlament. En canvi, Puigdemont ha dit obertament que ell és partidari d'intentar una entesa amb Esquerra i la CUP per tal d'assegurar-se que una majoria a la mesa independentista. A veure què va passant. No falta gaire per saber-ho. Ho sabrem el 10 de juny.
Sí, és curiós aquest fet de que aquestes negociacions les sabrem després de votar. També m'agradarà veure quin és el percentatge de participació de les eleccions europees. Perquè...
Ens podem posar les mans al cap, eh?
Però bueno, aquest petit detall de la mesa del Parlament, en realitat, és indicatiu de que aquí s'estan o sigui, el que es diu en campanya i el que després es decideix, la distància és cada cop més gran i això, òbviament, crida, o com a mínim no és la millor manera de cridar la gent a les urnes, no? Perquè, i si no, que li preguntin a Jaume Asens, però bueno, això és un altre tema, no? Ho tenim per aquí?
Si vols ho parlem.
No. Això, que jo crec que... O sigui, l'abstenció no és un fenomen que passi perquè sí, ni passa en el buit. L'abstenció, al final, entre moltes coses, però crec que una de les coses que ho expliquen és que hi ha una part de la població que entenc que anar a votar cada cop serveix menys o és menys definitori per segons quines coses. No estic dient que no sigui, però sí que és veritat que si qui sigui es presenta en unes eleccions amb un discurs i el dia abans el votes i a les 24 hores el pacte no es correspon en res a el que es deia en el discurs d'abans d'anar a votar, per exemple, i no ho sé, potser estem avançant esdeveniments, però m'agradarà, serà molt interessant comparar com són els pactes del dilluns amb el discurs que s'ha fet per arribar a les eleccions de diumenge. Això vull dir, i la xifra d'abstenció.
Entenc que l'Albano en part està parlant de les paraules que va fer Jaume Asens, candidat a les eleccions europees ahir, crec recordar, en què deia que les línies vermelles ja no estaven tan clares, que el Hard Rock ja no era una aquesta línia vermella. Curiosament, com és per aquesta línia vermella que vam acabar en eleccions, és a dir, que cal recordar que el fet de que no s'aprovessin els pressupostos va ser perquè no es posaven d'acord en els temes del Hard Rock, i el PSC el volia tirar endavant, Esquerra arriba a un acord de pressupostos amb el PSC amb això que tira endavant, i per tant Comuns diu no es votaré aquests pressupostos, i això acaba comportant que Aragonès convoqui eleccions. Per tant, estem aquí per això, però ara ja no és tan important això, no? És el que volies dir.
Sí, i a més vull afegir que sóc optimista en el sentit de que ahir... durant el dia, normalment tenim la sensació de que aquests detalls, moltes vegades pues, la gent molt posada, no? Periodistes, tuitaires, no? Que estem tot el dia allà, pues, que és algú que, oh, mira el que ha dit i no sé què, però de vegades tens aquella sensació de dir, potser aquí fora la gent tot això no li importa. I em va agradar molt ahir perquè vaig haver de fer gestions pel poble i molta gent estava al cas d'això, estava al cas de lo que suposaven una contradicció tan bèstia com la que en aquest cas i en molts altres casos també ha passat, avui li toca a Jaume Asens, però sóc optimista en el sentit de que encara tenim grans capes de la població la capacitat d'indignar-nos davant d'una cosa tan bèstia. Vull dir que no és, bueno, bah, ja està. Em passejava pel poble i gent que no està tot el dia a Twitter ni llegint articles com podria estar...
Com
nosaltres o com la gent que mira la tertúlia, que hem de dir que és una gent que si ens aguanta una hora cada dia, diguéssim, està per sobre la mitjana de paciència, per lo menos. Però ahir em va sorprendre favorablement que lo de Asens corria com, no? Vull dir, vaig anar a fer la compra, vaig anar a diversos llocs i vaig veure que com a societat encara tenim aquell punt de dir, hòstia, això és molt bèstia, no?
Una cosa és que doncs... això es tradueix després en participació electoral, no? Que...
Bueno, potser es tradueix en no participació.
Per això, no?
Clar.
Si us sembla, si hi ha algú que encara no ho ha sentit, ho escoltem.
Jo crec que no es pot anar a les negociacions amb línies vermelles. O sigui, és una mala pràctica. Tu vas amb exigències, això sí, vas amb el teu programa, cadascú va amb el seu programa. Els programes tampoc es poden convertir en taules de Moisès inamovibles. De fet, hem vist com el Partit Socialista sempre s'ha presentat a les eleccions amb un programa, però després ha tingut la capacitat per flexibilitzar les seves posicions i per això hem pogut avançar amb una agenda social amb la reforma laboral, amb l'escut social, amb l'ingrés mínim vital, les pujades de salari mínim interprofessional, etc, que no estaven en el programa del Partit Socialista.
L'Alba no ho està tornant a escoltar, s'està tornant indignat.
No, aviam, crec que és molt important. Hi ha una part...
Hi ha una part que té raó.
I crec que no li ha funcionat, però hi ha una part que té raó, que és, escolta'm, ens presentem a les eleccions i cada un va amb les seves propostes i busquem acords, mínims denominadors, i això, jo crec que la societat és prou madura com per entendre que, escolta'm, si tinc 4 diputats, les coses no seran com jo digui. Uh-huh. No? Per tant, aquest punt, jo crec que fins i tot la gent pot arribar a premiar aquest pragmatisme. Ara, una cosa és això, i una altra és contradir-te. És a dir, si tu ets defensor d'aquesta bandera del pragmatisme, l'has d'aplicar sempre. I l'has d'aplicar amb una certa coherència. El que no pot ser és que l'apliquis quan et convé. I en el cas dels comuns, que l'apliquis quan li convé a Espanya. Perquè, igual que avui parlem del Hard Rock, podríem parlar del referèndum acordat o podríem parlar de tantes altres coses, d'un espai polític que al final, quan és a favor d'Espanya, sempre és pragmàtic. I sempre, no? Però quan hi ha l'independentisme pel mig, ostres, aquí som rectes i nosaltres no ens baixem del burro. M'explico? Sí. És a dir, crec que cal destriar això, perquè...
Aquí un parell de coses. Una, que és que el Jaume Asens va... Bueno, anava a dir, va rectificar... No va rectificar, o... Anava a dir, va matisar. Tampoc acabava de ser un matís. Potser va amb un tuit ahir el mateix al vespre, després de l'incendi que van causar aquestes declaracions.
Quan has de matitzar amb un tuit és que ja...
I després, bé, deia... Al final acabava deixant anar el missatge de matisant, que era el de que el PSC ha de tenir clar que el Hard Rock no té cabuda a Catalunya. Passa que després ficava, deixem els negociadors que negociïn, no? O sigui, ho feia d'una manera, d'aquella manera, no era una rectificació, era un matís. Mm. I l'altra cosa és que, bé, aquestes contradiccions tan fortes i que xoquen tant, jo diria que tots els partits n'han tingut en un moment o altre, i sense anar més lluny, Junts, a les últimes eleccions espanyoles, durant la campanya, va dir d'una manera molt clara, i a més em sembla que t'ho van dir a tu directament en una entrevista de la Míriam Nogueras, a Txell, que no investirem mai Pedro Sánchez. I van trigar menys de 6 mesos a investir-lo després d'aquelles declaracions. Vull dir que aquí les contradiccions les tenen tots.
Exactament, ho estava buscant perquè me'n recordo perfectament. Va dir, Junts per Catalunya no pot fer president a Pedro Sánchez, va dir. I sí, sí, també va entrar completament en contradicció. Sí.
Doncs aquesta...
És la primera que m'ha vingut al cap, així propera. Però tots els partits en tenen,
Suposo que lo de Jaume també ha cridat molt l'atenció perquè l'espai de temps entre dia A i B... És molt curt. Molt vull dir, teníem, no sé quan fa de les eleccions, 2 setmanes, la Jèssica dient, i dic 2 setmanes... Mira, de fet, en Baños va fer un tuit abans de les eleccions dient d'aquí 3 mesos diran lo contrari. I ahir va fer el tuit de dir, hòstia, no han sigut 3 mesos, han sigut 2 setmanes.
És que durant la campanya Jèssica Albiach va dir, em sap que va fer servir la paraula línies vermelles, justament. Llavors és gairebé, gairebé és còmic, no?
I de fet, crec que també ajuda... a la sensació d'incredulitat el fet de que el govern cau per això. És a dir, sí. No, la negativa a aprovar els pressupostos pel Hard Rock. No? De totes maneres, torno, vull dir, intentant...
I no creieu que em pari una mica, no sé, això ja és opinió personal meva, però que l'Ascens també fa aquestes declaracions per no ser incoherent ell? És a dir, també és... És a dir, dintre dels polítics, a mi em sembla una de les persones que és bastant coherent i bastant que té opinió pròpia per davant del partit moltes vegades i que potser fa aquestes declaracions dient, mira, d'aquí 2 setmanes potser arribaran a un acord i jo no vull ser el que dic no, però...
Sí, a mi em sembla que és evident que quan diu que no serà una línia vermella és perquè mira de preparar el terreny pel que passarà després del 10 de juny. Mm-hmm. Que és que, dèiem, el 10 de juny ens trobarem una mesa o una altra, un president o una presidenta o una altra del Parlament, que segurament hi haurà hagut tot, però segurament d'aquí al 10 de juny ja s'estan movent moltes coses, ja s'estan parlant moltes coses. No sé, Núria Marín va dimitir d'alcaldessa de Vallès de l'Hospitalet de Llobregat. Ostres, penso, calla, que no ho tinguin ja molt més ben, molt més cuinat això del que ens pensem, no? Tant la mesa com la investidura.
Crec que en el cas de Jaume també aquí pot haver-hi una variable de... Clar, en Jaume no és un... Diguéssim, ell prové pues, justament de la lluita antirepressiva i tal, vull dir, no és el que entenem per un polític de llarga trajectòria o aquesta gent que es cria i que com deia la Teresa Rodríguez, esta gente que echa los dientes en las juventudes de los partidos. Jo avui al matí escoltava, només sentia un extracte de David Cid, que clar, és un altre perfil, no?, que el d'en Jaume. Vull dir, és aquesta gent que sempre està al partit i que sempre estarà mentre existeixi, m'imagino, però que justament tenen la capacitat de ser més murris, no? Potser que en Jaume i va dir no participarem en un govern que faci el Hard Rock. No? Ah, mira, ja és diferent, perquè t'investiran el president del Hard Rock aplaudint si fa falta, però s'ha presentat en l'estudi de ràdio, crec que era Catalunya Ràdio, i ho ha vestit d'una manera que només sabem, que només està a l'abast dels polítics professionals.
Té un punt més transparent, el Jaume, en aquest sentit.
Potser té un punt més transparent i ho ha pagat. Crec que és igualment... El que volia fer abans és allunyar-me una mica i tornar a veure... Ostres, aquestes coses... En un moment, aquesta setmana ens han fotut el rotllo amb en Milei, no? I un fenomen antipolític d'aquesta magnitud que sobrepassa en tantes societats i tal, ens podem posar a dissertar sobre com de dolents són aquests personatges i tal, però aquests personatges no podrien néixer en una societat que cultivés la política i que fos respectuosa i que tingués una estructura partitocràtica compromesa amb alguns valors. Quan la gent al final acaba veient que tot és un circo, fixa't, pues votes al pallasso, saps?
Fixa't qui s'alimenta d'aquests personatges. El mateix Pedro Sánchez. Clar. És el qui s'alimenta d'aquest tipus de personatges.
I ara ens ha muntat aquí...
Per construir el seu propi circ. Clar. I el seu propi relat, no? Que es basa més en el circ en si que no pas en els projectes amb cara i ulls i en coherència. I ara que parlàvem de contradiccions i de fer una cosa i la contrària, em sap que Pedro Sánchez és un dels campions d'això.
Perdó, no. Sí, ja sé, ja ho sé, però... Ara ell ha dit circ i jo he dit pallasso i sempre que passa això, sempre m'escriu algú i diu, ei, que els circs i els pallassos mereixen respecte, no com aquesta
totalment.
Gent.
Sí.
Doncs però, bueno, amb el màxim dir. Respecte cap al circ i cap als pallassos, deixem la tertúlia prosquita per avui. Ens veiem la setmana que ve. Fins la setmana que ve.